Són les 8 del matí, bon dia Catalunya. Estem patint un desprestigi de la tecnologia, bàsicament per la pròpia, per la nostra pròpia ignorància. Sabem dels avantatges que tenen, però lluïm els inconvenients encara que ens funcioni el wifi, que això del wifi és el que s'ha convertit en el gran motor de les nostres vides. Si tenim wifi estem la mare contents, si no tenim wifi anem a la recerca d'aviam on podem trobar-la. I quan lluïm els inconvenients parlo, per exemple, de l'últim, que és cobrar per deixar-nos gravar un ull. Jo recordo el debat que va haver-hi, no sé si us en recordeu, del passaport Covid, que vam començar tots a dir, bueno, és que esclar, es va crear un debat tan absurd com incoherent, home, és que si ens restringeixen les llibertats. I recitàvem llavors que, clar, jo no vull donar les meves dades cada vegada que entrem a un local. I no ens falta raó, no ens falta raó, però ho diem nosaltres, els reis, que quan entrem a una pàgina web el que fem és acceptar. És una mena de compulsiu, acceptar. Cookies. Vol les cookies bones, les cookies dolentes, no vol cap cookie, però nosaltres acceptar. L'altre dia, una pàgina de Google que vaig obrir, vaig apuntar que deia: algunes de les empreses con las que trabajamos procesan la información derivada de cookies y otros identificadores con única finalidad estadística. Puede cambiar sus preferencias o rechazar su uso pulsando en más información o en cualquier momento en el vínculo inferior de preferencias de privacidad. Encontrará información más detallada en nuestra política de cookies. I clar, evidentment, quants van a veure la política de cookies? Quanta gent entra a la política de cookies? Ni cas. Acceptar. Avui, quedeu avisats, farem un experiment en directe cap a 9:15 del matí amb els nostres tertulians, amb l'expert en seguretat informàtica Vicenç Aguilera. Ens farem una primera pregunta. I ara podeu contestar. Si sabeu el número d'aplicacions que teniu instal·lades al telèfon mòbil i que hem baixat, perquè tots ens ha passat, a cost zero, sense pagar un euro. I tu dius, home, si no he pagat un euro, a canvi de res? No, a canvi de res no. Ells venen les nostres dades. Per exemple, posar un exemple, una aplicació de salut, una aplicació d'aquestes de vol respirar millor, quantes hores dorms a la nit, que una aplicació d'aquestes pot registrar, per exemple, n'hi ha una que és quantes passes fas. I tu mires, quantes passes fem al dia? I aquesta app que costa zero pot vendre les dades a una agència d'assegurances, per exemple. El Vicenç Aguilera instal·larà una aplicació de franc al mòbil, podreu fer-ho vosaltres també, i veurem com regalem les dades, per exemple, perquè a Singapur o a Hong Kong sàpiguen on som, la nostra geolocalització. Només cal que aquestes empreses que reben a cost zero els cookies que nosaltres els hi regalem facin un copiar-enganxar de les coordenades per saber exactament el lloc del món on som en qualsevol moment. Ara estem discutint sobre l'Iris, les nostres dades a l'entrada d'un bar, el wifi i de les nostres dades en un ull a canvi de criptomonedes. És veritat que no podem anar regalant les nostres dades, perquè de fet els algoritmes ens coneixen ja més que nosaltres mateixos. Va ser el moment de tornar a agafar potser algun dia un llibre i amagar-nos de tanta ximpleria que portem al damunt. Si sabéssim tot el que regalem amb el nostre mòbil el dia a dia, discutiríem, però molt menys, sobre el temps que passem enganxats i ja definitivament addictes a la nostra pantalla. Són les 24 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 22 de febrer del 2024.
I avui ho farà el vent de ponent reescalfat, que farà pujar les temperatures i l'ambient al migdia serà més càlid que ahir, tot plat amb un cel mig ennuvolat i ruixats al Pirineu de cara a la tarda.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha uns vehicles apartats al voral arran de l'accident a la sortida del Nus de la Trinitat per la C-58 en sentit nord, generant congestió en aquell tram, així com a la ronda litoral entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat durant 4 quilòmetres.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Manuel García Castellón torna a formar part de les nostres vides. I, això sí, cada dia es lleva aquest bon home amb un nou incendi. Després que coneguéssim que abans d'ahir Suïssa l'acusés de liderar una investigació infundada amb motivacions polítiques, ara hem conegut noves proves que demostrarien que la causa del tsunami democràtic està prenyada d'errors. Aquest matí, El País publica documents que demostren que el jutge hauria comès dues pífies molt greus. Primer, hauria presentat un escrit per prorrogar la instrucció del cas fora de termini i després s'hauria fet un embolic amb les dates de la seva pròpia investigació. Anem a pams. La primera relliscada és especialment greu perquè podria provocar que tota la causa del tsunami democràtic acabi en paper mullat. Quan un jutge estudia un cas, el que sigui, la llei fixa uns terminis perquè la investigació no es pugui allargar indefinidament. Si el magistrat necessita més temps, llavors sol·licita pròrroga de 6 mesos en 6 mesos. Al llarg de tot aquest temps, García Castellón ha demanat 5 pròrrogues. 5. Però una d'elles, la primera de totes, l'hauria sol·licitat fora de termini. El marge per requerir una pròrroga de la investigació se li acabava el 30 de juliol del 2021, però Manuel García Castellón la va tramitar el dia 2 d'agost, és a dir, 3 dies després, fora de termini. Pot semblar un tecnicisme, però el Tribunal Suprem es va carregar tota una causa per corrupció contra l'expresident de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, perquè el jutge que l'havia investigat havia sol·licitat la pròrroga del cas fora de termini. Exactament igual que el mateix, és a dir, el mateix error que va cometre Manuel García Castellón. Si ara s'apliqués la mateixa vara de mesurar, tot el cas tsunami democràtic cauria com un castell de cartes i, per tant, s'hauria d'arxivar immediatament. De fet, les defenses de 3 dels investigats al procediment ja havien presentat un recurs per denunciar que el jutge García Castellón havia fet tard a l'hora de demanar la primera pròrroga. El primer a queixar-se'n va ser Gonzalo Boy, l'advocat del president Carles Puigdemont i del cap de la seva oficina, Josep Lluís Alai. Poc després s'hi van sumar les defenses de Xavier Vendrell i de Marta Molina, una altra de les investigades a la causa de l'Audiència Nacional. Ara, amb els documents que publica el diari El País, aquest recurs acaba de guanyar molta força. La segona relliscada que hauria comès García Castellón és que resulta que en el mateix escrit en què sol·licitava la pròrroga de la investigació, també es va equivocar amb les dates. Va assegurar que el cas s'havia obert el maig del 2017, tot i que en aquell moment ni tan sols s'havia celebrat el referèndum de l'1 d'octubre. Mesos després, conscient de la pífia, conscient de l'error, García Castellón va presentar un altre escrit afirmant que en realitat la investigació havia començat el 22 de novembre del 2017. És a dir, un mes i mig després de l'1 d'octubre. Llavors diu, se incoaron las actuaciones en virtud de un presunto delito de naturaleza terrorista. Ara bé, aquesta data, 22 de novembre del 2017, tampoc quadra, perquè el novembre del 2017, Tsunami Democràtic ni tan sols existia. La plataforma es posaria en marxa 2 anys més tard. Estem parlant de la tardor del 2019, arran de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés. Com pot ser que Manuel García Castellón obrís una investigació per terrorisme 2 anys abans que Tsunami Democràtic veiés la llum? Quins indicis tenia el novembre del 2017 per investigar l'independentisme per terrorisme? Són dubtes que ara les defenses poden mirar d'explotar, tot i que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja se n'ha rentat les mans i ha deixat clar que no veu cap error en el procediment. Per més dubtes que planin sobre la seva investigació, García Castellón no s'arronsa gens ni mica i ara fins i tot planta cara al govern de Suïssa, que dimarts, com dèiem, es va negar a col·laborar amb ell. Lluny de recular, el magistrat ha tret les urpes per defensar la seva feina i ha renyat les autoritats suïsses, les autoritats helvètiques. En un escrit que els va enviar ahir, els adverteix que, segons els tractats internacionals, no es poden negar a donar un cop de mà a la justícia espanyola si s'estan investigant delictes de terrorisme, al marge de que acusa Suïssa de moure's en criteris polítics. Això sí, després de criticar les autoritats suïsses, el jutge també els estén la mà i els proposa reunir-se per aclarir els dubtes que puguin tenir. De fet, per reforçar la seva posició, García Castellón hauria demanat als fiscals del Tribunal Suprem que li facin arribar l'informe que hi va filtrar l'Espanyol. És aquest document que han firmat 11 dels 15 fiscals del Suprem i que acusa el president Puigdemont de ser el líder absolut del tsunami democràtic. El Nacional explica que la petició de García Castellón és insòlita perquè l'informe vinculant no és el d'aquests fiscals, sinó el que encara està preparant la cap de la Fiscalia del Tribunal Suprem, que no està acabat i que podria contradir el que han redactat els seus companys. En aquesta trobada amb les autoritats de Suïssa, per cert, Manuel García Castellón hi vol anar sol, sense cap representant del Ministeri de Justícia del Govern d'Espanya. Per què? Segons El País, perquè el jutge el veta, perquè sospita que ha estat algú del Ministeri, dirigit per Félix Bolaños, el que hauria filtrat el clatellot de Suïssa a la justícia espanyola. De fet, García Castellón, Manuel García Castellón, fins i tot ha obert una causa secreta per investigar la font, el xivato, que hauria fet arribar el document de l'Oficina Federal del Ministeri de Justícia de Suïssa als mitjans d'informació. Malgrat les cleques i els clatellots de Suïssa, l'Audiència Nacional també tanca files al costat de García Castellón. Informa des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, al revés de Suïssa cou a la judicatura espanyola, que ara passa el contraatac. En un escrit, García Castellón recorda els seus col·legues que han de col·laborar tant sí com no perquè Marta Rovira podria haver comès un delicte de terrorisme. El jutge del cas Tsunami insinua que la justícia suïssa té un biaix polític i lamenta que li reclamin informació sobre l'amnistia. Diu que això no és cosa seva. El moviment de García Castellón encaixa perfectament amb la reacció de la cúpula judicial. El president del CGPJ, Vicente Aguilarte, vincula els dubtes de Suïssa amb la no extradició d'Hervé Falciani, ara fa més de 10 anys, com si fos una venjança judicial.
Como caso Falciani, como no le mandamos a Suïssa, no dejamos que nos manden nada. Suïssa es un país que no está en la Unión Europea. Bueno, pues cada uno va buscando los sitios que le sean más proclives, pues habrá que ir viendo cómo evoluciona jurisdiccionalmente.
Fons del Suprem avalen aquesta teoria i treuen ferro a la posició suïssa. Per cert, l'Audiència Nacional també ha engegat una investigació secreta per aclarir qui ha filtrat ara l'informe de la justícia suïssa, signat fa 2 mesos. Apunta a funcionaris i autoritats públiques.
Però altres estaments de la judicatura també han sortit en tromba per defensar el paper dels magistrats davant dels atacs constants que consideren que els envien els partits polítics. Un d'ells és el president de la Sala Penal del Suprem, Manuel Marchena, que creu que s'està intentant dividir el poder judicial espanyol per debilitar-lo.
Quisiera simplemente dejar constancia de mi preocupación de que esta situación casi de muerte tanatológica que se está produciendo en el Consejo General del Poder Judicial, que esto no fuera la excusa para dinamitar el sistema, que esto no fuera la excusa para abordar un salto en el vacío como lo que representaría fragmentar el Poder Judicial.
Però malgrat que els companys de Manuel García Castellón fan pinya amb ell, a les últimes hores han vist la llum unes declaracions seves que qüestionen els mètodes que fa servir per sortir-se amb la seva. És una conferència que va oferir a principis del mes d'octubre al diari gallec El Foro de la Región, on García Castellón va confessar que anys enrere va enganyar un grapat de jutges francesos perquè col·laboressin amb ell. Per situar-nos, resulta que França estava buscant un militant independentista cors que havia assassinat l'any 2000 el prefecte de Còrsega. Aquest home es diu Ivan Colonna, repeteix, un militant independentista de Còrsega. García Castellón volia que França ajudés Espanya en la lluita contra ETA i es va inventar que les autoritats espanyoles tenien localitzat Colonna per seduir el govern de França, el govern de l'Elisi, i aconseguir que col·laborés amb la justícia espanyola. Escolteu.
Pues Colonna era el hombre más buscado de Francia. Buscadísimo, y estaba desaparecido, y habían pasado ya pues como 5 años, no, 5 no, menos, porque estaba Aznar entonces, serían casi 4. Y entonces, en aquel entorno de esa tensión que ves que no te lo dan, después de estar metidos 8 horas en una sala de reunión, pues a mí se me ocurrió decir una mentira, que dije, muy bien, pero Colonna está localizado en España. En cuanto lo detengamos, no les vamos a pasar la información. No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol.
Orde. Clar, llavors, García Castellón volia forçar la firma d'un acord entre José María Aznar i el govern de França perquè França facilités a Espanya tota la informació que tingués sobre ETA. En un primer moment, França s'hi nega, però després de la mentida de García Castellón, va acceptar.
Entonces ellos pidieron tiempo, la mentira. Salieron fuera, estuvieron hablando ellos, volvieron y dijeron, de acuerdo, lo firmamos. Lo firmaron, Se firmó el Málaga, pero no lo cumplieron. O lo cumplieron cuando quisieron.
Estic convençut que després de conèixer aquestes mentides, però convençut, estic segur que Suïssa té moltes ganes de col·laborar amb García Castellón. Però moltes, Però moltes, però moltes. Per cert, en aquesta mateixa xerrada va ser on García Castellón va comparar la llei de l'amnistia amb l'esclavitud. Recordeu que Twitter, de fet, ja el president Puigdemont ha enllaçat un vídeo amb aquestes declaracions del magistrat que veu com l'enèsima prova del descrèdit de la justícia espanyola és absolut, i afegeix que aquest mateix personatge sigui el que ens acusa de terroristes per les manifestacions de Tsunami Democràtic ja hauria de donar una pista sobre la veracitat de la causa. Una mentida rere l'altra, com és propi dels mentiders confessos com ell. A més, Puigdemont es pregunta si algú creu que no ha estat capaç de mentir tantes vegades com li ha convingut, i ell mateix respon: és el que té ser càrrec del PP, que pots mentir cobrant diners públics i ningú no et perseguirà. Però no només aquí. És que hi ha una altra història que ja explicàvem aquí al Món RAC1 respecte a Carles Puigdemont i el jutge Manuel García Castellón, que és el famós tuit del 16 d'octubre del 2019 que va fer Carles Puigdemont, a qui volen acusar ara, aquest senyor, García Castellón, vol acusar de terrorista. Carles Puigdemont, després dels incidents que va haver-hi a la plaça Urquinaona, veient-los des de Brussel·les, des de Waterloo, a les 11 i 12 minuts de la nit va fer aquest tuit. Vau veure mai aquests incendiaris amagant urnes o imprimint paperetes? No van ser mai entre nosaltres. Vam derrotar l'Estat sense cap pedra, cap foc, cap destrossa. No necessitem la violència per guanyar. La necessita l'Estat per derrotar-nos. Serenor, mobilització i no violència. Això escrivia en un tuit el 16 d'octubre del 2019 Carles Puigdemont, amb la qual cosa no sé jo si al cap del terrorisme es pot dir que sigui Carles Puigdemont. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista politòloga i col·laboradora del Món RAC1, Estefania Molina.
Estira i arronsa entre el jutge García Castellón i la justícia de Suïssa. I és que el país helvètic qüestiona la investigació pel cas del Tsunami Democràtic i es nega a oferir la informació que García Castellón demana sobre Marta Rovira. Al seu torn, el jutge de l'Audiència Nacional ha respost demanant a la Junta de Fiscals del Tribunal Suprem el seu informe on creuen veure indicis per terrorisme, mentre respon a Suïssa que no pot rebutjar l'auxili judicial per motius polítics. Però res d'això sembla torpedinar els plans de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol confia que encara hi haurà amnistia perquè els seus juristes han assegurat que el text està blindat davant del Tribunal Constitucional i de la Justícia Europea. I pretén convèncer Junts sota la idea que una cosa és la fase d'instrucció, però que en la fase del judici el delicte de terrorisme decaurà i es podrà beneficiar Puigdemont, entre tals altres. Però Junts ja ha avisat el Congrés en aquest ple d'aquesta setmana. Si no hi ha amnistia, no hi haurà pressupostos, és a dir, no hi haurà legislatura.
Per cert, gràcies, Estefania. Encara sobre l'Audiència Nacional, recordeu el cas, jo sé que són temes a moltes vegades farragosos, el cas de la BPA, de la banca privada d'Andorra, és aquest banc que va caure després que se l'acusés falsament de blanqueig de capitals. Doncs bé, la família Cierco, que és la propietària del banc, ha presentat una demanda contra el govern d'Espanya per la liquidació precisament de la BPA i també de Banco Madrid, que era la filial que tenia la BPA a Espanya. A l'escrit que han presentat davant del jutge, al qual ha tingut accés al nacional.cat, a la família Cierco reclama, atenció, 375 milions d'euros a l'Estat. 375 milions d'euros. La raó? Doncs perquè creuen que els van tombar el banc per culpa de les maniobres de la policia patriòtica, que estava convençuda que la BPA amagava la fortuna de desenes de líders independentistes. De fet, no és el primer cop que la família Cierco intenta portar l'Estat espanyol als tribunals. L'octubre passat, l'Audiència Nacional ja va denegar una primera reclamació de 141 milions. El tribunal ho va tombar perquè creu que el Banc d'Espanya va actuar de manera raonada, raonable i proporcionada quan va carregar-se Banco Madrid per suposat blanqueig de capitals, malgrat que la informació en què es va basar per fer-ho es va demostrar anys després que era absolutament falsa. 8 i 19 minuts. L'Audiència de Barcelona comunicarà d'aquí a menys de dues hores la sentència a Dani Alves. El tribunal que l'ha jutjat ha citat totes les parts a les 10 del matí per notificar-los-hi i també hi serà el futbolista que està empresonat a Brians 2 des del gener de l'any passat. Dani Alves s'enfronta a una pena d'entre 9 i 12 anys de presó per agressió sexual, una sentència que arriba molt aviat. Fa tan sols un parell de setmanes que es va donar el judici vist per sentència. Informa Marc Poyato.
Dani Alves està citat a les 10 i els Mossos el traslladaran des de Brians 2, on està tancat de forma preventiva des de fa més d'un any. L'acompanyarà la seva advocada Inés Guardiola. A la cita també hi estan convocades la resta de les parts, la fiscal i l'advocada de la víctima, que fa d'acusació particular. La sentència es notificarà 14 dies després del final del judici. Per tant, el tribunal ha tingut força clara la resolució, sigui quina sigui la decisió final. La notificació no es farà en públic, per tant, no hi haurà premsa a l'interior de l'edifici de l'Audiència. Recordem que la vista oral també es va fer amb moltes restriccions pels mitjans de comunicació, ja que no es va poder registrar cap de les declaracions. El que sobta en aquest cas és que el tribunal comunicarà la sentència sense haver resolt abans la petició de llibertat que va fer la defensa d'Alves tan bon punt es va acabar el judici. Una resposta que arribarà juntament amb la sentència aquest matí.
Ho seguirem també avui aquí al Món RAC1 quan sapiguem la sentència amb la Mar Poyato, la sentència d'aquest judici de Dani Alves. Amb aquesta dada que és molt preocupant, la majoria de nois entre 16 i 24 anys consideren que el feminisme ha anat massa enllà. És una xifra molt més alta que en qualsevol dels altres grups d'edat. Tot plegat ho revela el nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió del CEO. De fet, 6 de cada nois d'aquesta edat asseguren que les dones posen moltes denúncies falses i pràcticament la meitat diuen que la crítica als acudits que fan sobre el masclisme és exagerada o que parlar tant d'assetjament sexual pot empitjorar les relacions entre homes i dones. En global, si no distingim entre homes i dones, un de cada tres catalans creu que el feminisme ha anat massa enllà. Informa d'aquestes dades el CEO Adrià Santasusagna.
Hi ha diferències notables entre el que pensen els homes i les dones sobre el feminisme. Un 40% dels homes creu que el feminisme ha anat massa lluny i són reticents als avenços del moviment. Un percentatge que redueix al 30% si mirem només el que pensen les dones. La diferència més significativa, però, és si mirem el gènere i l'edat, sobretot amb els més joves, d'entre 16 i 24 anys. Més de la meitat dels nois més joves creuen que el feminisme ha anat massa enllà, però les noies creuen el contrari. Gairebé 8 de cada 10 noies joves diu que no ha anat massa lluny. Una altra dada sorprenent, també del CEO, és que 4 de cada 10 catalans creu que hi ha dones que posen denúncies falses per fer mal a la parella i treure'n diners. I encara una altra dada, si ho fragmentem per partits, els nois joves i votants de Vox són els únics que creuen que són els homes els que pateixen desigualtats, tot plegat en una enquesta que també pregunta sobre la immigració. La gran majoria de catalans creu que és bona per l'economia i per la vida cultural.
Doncs bé, tot i el posicionament que tenen bona part dels catalans, el cert és que les desigualtats entre homes i dones encara es mantenen. Prova d'això és que les dones catalanes van cobrar gairebé 5.600 euros menys que els homes el 2022, segons els tècnics d'Hisenda. On la bretxa és més gran és en el sector financer i el de les assegurances, on les dones haurien de cobrar 11.500 euros més al cap de l'any per igualar el sou masculí. I encara una altra dada que constata la diferència. En aquest cas, a Hollywood, només 30 de les 100 pel·lícules més taquilleres d'aquest any tenen una actriu com a protagonista o coprotagonista. Aquesta xifra és la pitjor de l'última dècada. L'any passat, per exemple, es va arribar a 44 de 100. De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Laura Rossell.
3 de cada 10 catalans consideren que els homes han de seguir manant, han de seguir cobrant més que les dones i cuidant menys. És trist que els homes sentin que la discriminació i la desigualtat que viuen les dones no van bé ells. Per tot el que això implica, si pensessin només un segon en les xifres de dones maltractades i assassinades. I és trist que ho pensin sobretot els més joves, que arriben després de tot el camí que s'ha recorregut i que tenen la sort de conviure amb la generació de noies més conscienciades i que viuen el feminisme de forma més natural. I també és trist perquè, en el fons, aquest antifeminisme és només una por mal gestionada. La por a la renúncia, la por a deixar de manar, a deixar de cobrar més i cuidar menys. A ningú li agrada renunciar a espais i privilegis i, com diu Santa Enara Álvarez, efectivament, el feminisme no us farà la vida més fàcil, nois, però és que d'això va la igualtat. Però encara hi ha una cosa més trista, i és que una vegada més l'extrema dreta ja ho sabia. Han sumat aquesta por abans que ningú i ha donat resposta amb un discurs reaccionari però efectiu.
8:24, us ho avança aquesta hora a RAC1. Barcelona s'emmiralla en Nova York i fa un pas endavant en la protecció dels menors davant les amenaces de les xarxes socials. Després que la setmana passada la ciutat nord-americana presentés una demanda contra Instagram, YouTube, TikTok, Facebook i Snapchat per estar al darrere de les crisis de salut mental juvenil, ara és l'Ajuntament de Barcelona que no es vol quedar de braços plegats. Tot i que no és tan contundent com Nova York, anuncia que oferirà assessorament legal per totes aquelles associacions i entitats que vulguin denunciar-les. De fet, el Partit Socialista ho portarà al pròxim ple municipal. Informa Sílvia Solanes.
El Partit Socialista portarà una declaració institucional per declarar com a problema de salut pública els efectes de la xarxa social i ho acompanya de l'oferta d'orientació i assessorament a entitats i famílies per facilitar-ne un ús responsable. Però no només això, els obre la porta perquè si volen anar més enllà i volen emprendre accions, també els estén la mà. Ho explica RAC1 la tinenta d'alcaldia Maria Eugènia Gay.
Barcelona no pot quedar al marge de l'onada global d'aquest fenomen. I com a ciutat referent en la protecció dels drets humans i fent bandera de l'humanisme tecnològic, estem compromesos en ajudar les famílies i entitats a garantir la salut mental dels nostres ciutadans més joves.
La declaració també insta la Generalitat, el govern espanyol i la Unió Europea a impulsar mesures per protegir la salut mental infantil i juvenil. Calculen que en el cas dels nois, al cap de setmana es poden arribar a passar 12 hores davant les pantalles. La proposta tirarà endavant si té el suport dels grups municipals.
Per cert, que les famílies que demanen endarrerir la compra del primer mòbil comencen una campanya per aconseguir instituts lliures de mòbils. Coincidint amb les jornades de portes obertes als centres, ahir van repartir fulletons en un institut del barri del Poblenou de Barcelona. Demanen als pares de la canalla que el curs que ve començaran l'ESO, que no els comprin un mòbil com a mínim fins als 16 anys. També animen les famílies a exigir als instituts que es declarin lliures de telèfons i que no els facin servir a l'interior de les aules. Ja són 360.000 les persones que han venut el seu iris a l'empresa Worldcoin a tot Espanya. Segons el diari ABC, l'empresa ha arribat a escanejar-ne fins a 10.000 cada setmana. Tot i això, els experts en tecnologia creuen que hi ha indicis que la compravenda d'iris a canvi de criptomonedes podria ser il·legal, sobretot perquè és una dada biomètrica, la més fiable de totes, que permet identificar algú tota la vida. És per això que el seu ús està molt regulat i les empreses que les facin servir ho han de justificar molt bé. Ho va explicar ahir l'advocat expert en noves tecnologies, Jordi Ferrer, al món RAC1.
Ha de ser proporcional, ha de ser idoni, ha de ser necessari, perquè si no, no es poden dur a terme, o no s'haurien d'utilitzar, haurien de buscar un altre sistema. Hi ha determinats entorns en el qual és absolutament justificable la identificació per dades biomètriques, però s'ha de justificar. I és aquí on suposo que l'autoritat de control estarà investigant, evidentment, doncs, quina és la justificació que utilitza aquesta empresa.
Tot plegat perquè, com dèiem, la informació de l'iris és extremadament valuosa. Té més dades l'Anna Salvador.
De fet, Jordi Ferrer assegura que donar aquesta informació és com entregar les claus del teu pis a algú que no coneixes. És per això que els experts demanen molta prudència. Creuen que l'empresa vol aquestes dades per fer negoci. Ho va dir l'expert en biomètrica, Francesc Serratosa, també al món RAC1.
L'Iris, hi ha bases de dades per fer recerca de fa molts anys, que s'ha anat incrementant, però no són masses. Estem parlant potser de milers. Per altra banda, tenim gent interessada, moltes ganes de tenir aquesta base de dades. Jo aquí veig molts dinerets. Llavors, quant val, no, aquesta base de dades? Vale, sí, volem base de dades, quant val? Ara, si tothom es canvia aquests WorldCoins a dòlars, aquesta base de dades, aquests 6 milions, ara valen 200 milions de dòlars.
Els experts expliquen que si algú ha deixat que li escanegin l'iris i se'n penedeix, pot exigir a l'empresa que elimini les seves dades. Avisen, però, que és un procés complicat perquè normalment les companyies són molt reticents a fer-ho.
8 i 28 minuts, el Barça jugarà la classificació pels quarts de final de la Champions a Montjuïc d'aquí a 3 setmanes, després de deixar escapar viu el Nàpols. Ahir els de Xavi Hernández van empatar un gol a l'estadi de Armando Maradona, malgrat ser superiors a la majoria de moments del partit. El millor de tot van ser els primers 20 minuts. Amb una mica d'encert, el Barça podria haver deixat l'eliminatòria sentenciada. Però aquest equip té un gran problema al davant i ho va acabar pagant. De fet, és significatiu que ahir el Barça no passés de l'empat, tenint en compte que va acabar en 6 xuts a porteria. I tot això, a més, davant d'un Nàpols clarament inofensiu i en hores molt baixes, molt baixes. El Barça no va marcar la primera part i, tot i fer una de les millors actuacions de la temporada, sinó que ho va fer la segona. Lewandowski continua en ratxa, va fer l'1-0 al quart d'hora de la represa. Ara bé, després d'això es va tornar a veure un Barça mediocre. L'equip va deixar de pressionar, el Nàpols va créixer i el seu golejador, Osimhen, va empatar en l'únic xut a porteria dels italians. i per no perdre el costum, el gol va arribar precedit d'una pífia en defensa, aquest cop d'Íñigo Martínez. A partir d'aquí, el Barça no va saber defensar-se amb la pilota, va perdre el control. Hem de dir que l'equip justeja físicament, i va acabar el match a Nàpols patint contra un rival que només s'havia entrenat dos cops amb el seu nou entrenador. Enviada especial de RAC1 a Nàpols, Marta Ramon.
L'expedició del Barça marxava del Diego Armando Maradona amb la sensació d'haver deixat escapar viu al Nàpols. Els blaugrana especialment superiors durant la primera mitja hora de joc, però també en bons minuts a la segona part, en què va arribar el gol de Lewandowski, no van traslladar el seu domini majoritari al marcador i els rivals, que havien començat molt desorientats amb el canvi d'entrenador, van saber aprofitar les errades del Barça per respondre amb l'empat. Xavi, satisfet per la versió de l'equip, lamentava l'oportunitat per duda.
Ens ha faltat aquest ordre i la pausa i el control i el domini del joc, que llavors ha vingut el gol del Nàpols, no? Jo, per mi, és una llàstima. Avui em queda una sensació d'amargant, no? Crec que hauríem d'haver guanyat aquest partit.
Xavi havia insistit a la prèvia que havien de jugar sense renunciar a res, però sent conscients que encara quedaria la tornada del 12 de març. Amb l'1-1 decidirà Montjuïc i Xavi està convençut que jugant com ahir poden ser optimistes per plantar-se als quarts de final.
Avui els diaris qualifiquen l'empat de Gradols, però tot i així vaticinen que el Barça es classificarà pels quarts de final d'aquesta Champions League, n'informa Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, escriu que el Barça va ser molt superior, que va tenir poc premi i que el gol dels italians és un càstig massa gran. Ara bé, creu que després de veure el partit d'ahir, el Barça no hauria de patir a la tornada perquè és molt superior. Joan Vails, a l'Esport, coincideix que el Barça hauria de passar sense massa dificultats, però afegeix que ja ningú no posa la mà al foc pels de Xavi, i Carles González, a l'Esportiu, sentencia que un Barça inconstant i incomplet va perdonar la vida a un Nàpols amb moltes carències. El País, Ramon Besa, qualifica l'empat com un resultat agradols i afegeix que a l'equip li va faltar eficàcia, maduresa i grandesa. El periòdico Francisco Cabezas afirma que l'equip de Xavi va acabar sense alè i tremolant, despullat contra el Nàpols i a expenses de la tornada a Montjuïc. I Joan Jopallàs veu el got mig ple, en canvi a la Vanguardia, diu que l'empat té mal gust, però que no està tan malament. Conclou que el partit no va ser una gran obra dels de Xavi, però sí digne i decent, cosa que és ressenyable tenint en compte que el Barça no és cap meravella i que disputa uns vuitens de final a fora de casa no és fàcil.
Escoltem el comentari que signa aquest matí la periodista i col·laboradora del Món a RAC1 a les 8:32, Gemma Soler.
Tornada al Diego Armando Maradona amb un empat amb gols i una pizza napolitana al Castel de l'Uovo a la Panxa podia semblar un bon pla a la prèvia, però vist el partit és normal que el culer torni a casa una mica decebut i amb la sensació d'oportunitat perduda. La maledicció de no poder guanyar fora els vuitens de Champions no s'ha trencat i ja fa 8 anys que s'arrossega, com també la preocupació perquè amb l'empat van tornar els nervis, la fragilitat i l'equip de Xavi va perdre el control. El millor del partit, el Barça va saber competir i arraconar els napolitans per moments. La connexió Pedri-Lewandowski carbura i la fera polonesa torna a tenir l'olfacte fi. 5 gols en 4 partits i la sensació que amb Leu i endollat el Barça pot sorprendre qualsevol. El Barça torna de Nàpols amb un bon partit, amb De Jong desfogat a la sala de premsa i la panxa plena, però caldrà rematar la feina a la tornada. Abans toca consulta amb el dentista Bordalàs aquest dissabte a la tarda a Montjuïc.
Ai, calla, Bordalàs. El dissabte, efectivament, el Getafe visita l'estadi olímpic. L'altre partit de la jornada de vuitens de la Champions, el Porto, va donar la sorpresa i va guanyar 1-0 l'Arsenal. L'equip portuguès va marcar l'últim minut del temps afegit amb un golaç, tot sigui dit, de Galena. Avui en parlarem a la tertúlia cap a les 11 del matí, de tot plegat, amb Roger Saperes, amb Joan Jopallàs i amb Santi Segurola. Mentre això passava a Nàpols, als Estats Units, Joe Biden va a la seva. El president dels Estats Units ha perdut els nervis i ha acusat el president de Rússia, Vladimir Putin, de ser, literalment, i amb perdó, un fill de puta boig. Durant un acte de recaptació de fons a Califòrnia, bon lloc per fer-ho, és ironia, eh? Biden ha carregat contra Putin dient: tenim un FDP, ha fet servir les inicials, boig, i l'ha acusat d'estendre l'amenaça nuclear quan l'amenaça existencial per la humanitat és el clima. No és el primer cop que Biden desqualifica Putin. En altres ocasions l'ha titllat de carnisser o de criminal de guerra. Joe Biden també ha avançat que demà té previst anunciar un paquet de noves sancions contra Rússia per la mort a la presó del líder opositor Alexei Navalny. Per cert, Biden també ha carregat avui contra Donald Trump per comparar-se amb Navalny. Diu que si ell hagués fet això fa 10 o 15 anys, tothom hauria de pensat que s'hauria de condemnar. I parlant de Rússia, els serveis d'intel·ligència espanyols donen per fet que el Kremlin està al darrere de l'assassinat del pilot desertor rus Alacant. La Guàrdia Civil va trobar el cos del jove mort a trets dimecres de la setmana passada al poble de la Vila Joiosa, Suïssa. Segons el País, el CNI creu que els pistolers que haurien comès el crim ja no són a Espanya i que, per tant, serà molt complicat localitzar-los i trobar proves que impliquin Moscou. Mentrestant, fons del Ministeri d'Exteriors expliquen al diari que si s'acaba confirmant que Rússia va ordenar matar el desertor d'Ucraïna, hi haurà una resposta molt contundent. Dos quarts i cinc de nou del matí, us ho avança RAC1. Més de la meitat dels municipis que estan incomplint els límits de consum d'aigua no només no estan aconseguint reduir la despesa, sinó que l'estan incrementant. Això malgrat que la situació de sequera és cada vegada més dramàtica. Les reserves als embassaments a les conques internes ja han baixat del 15%. Hi ha alguns pobles, d'aquests que parlàvem ara, on l'increment de consum d'aigua és especialment preocupant. El gener han gastat 50 litres més per habitant i dia que el mes de desembre. Tenim totes les dades. Eudald Martínez.
Així s'extreu de les dades de consum corresponents al mes de gener que ha publicat l'Agència Catalana de l'Aigua. Dels 238 municipis que actualment es troben en situació d'emergència, un de cada tres van continuar superant els topalls de consum. Això malgrat que aquell mes encara no s'havia entrat a l'emergència i el límit era de 210 litres per habitant i dia, 10 litres més que ara. El més preocupant, però, és que entre aquests 87 municipis que incompleixen els consums, n'hi ha 50 que no només no van aconseguir reduir la despesa d'aigua, sinó que la van incrementar. Entre els casos més flagrants hi ha el d'Hostalric, a la Selva, que aquest gener va consumir 72 litres més que el desembre. També Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, que es va enfilar fins als 443 litres, 62 més que el mes anterior. I també Peralada i Sant Pere Pescador, també a l'Alt Empordà, i que van experimentar creixements de més de 50 litres per habitant i dia. Entre els municipis que han tingut increments importants, també hi ha la Jonquera, Calonja, Dosrius i Esparreguera.
I enmig de tot plegat, el Mobile World Congress ha enviat un correu electrònic als congressistes demanant-los, sisplau, que estalviïn aigua. El text els adverteixen de la situació de sequera que vivim a Catalunya, també durant els dies del Mobile. La setmana que ve apareixerà el missatge Cada gota compta, en català, en castellà i en anglès, amb més de 20 pantalles del recinte Gran Via i el metro. L'organització espera rebre aquest any gairebé 100.000 visitants i apropar-se ja a la xifra rècords del 2019. Hi haurà més presència catalana que mai i participaran 360 empreses del país, una xifra també de rècord que suposa un augment del 8% respecte a l'any passat. Parlant de mòbils, Apple acaba amb un dels mites més estesos sobre els telèfons. La companyia Apple ha avisat ja oficialment, Apple ho diu, que no s'ha de posar el mòbil en arròs si se't mulla. Que és una de les llegendes urbanes. Mulla el mòbil a l'arròs. Res. Ja ens ho va explicar aquí el món arracó el Víctor Endrino, però ara Apple n'ha fet una advertència de caràcter oficial. L'arròs s'infla amb l'aigua i, per tant, les seves partícules també. I si van a petar aquestes partícules dins del mòbil, poden fer malbé el sistema. Què s'ha de fer, doncs, si el telèfon es mulla? D'entrada, Apple recomana paciència i deixar l'aparell en una àrea seca on corri l'aire. I també es pot embolcallar amb gel de sílice, que és el que va en aquelles bossetes que trobem, per exemple, a les capses de sabates. Això sí que és efectiu. Com algun company o companya deia aquest matí a la redacció del Món RQ, sí, home, a mi que se'm va caure a la sala Apolo de Barcelona a l'aigua, hauria d'anar amb una dins de la bossa a portar paper gel de sílice.
Bueno, Ibudol, no sé de Kern si... Pharma...
Tira.
Us ofereix aquest espai.
Exacte, no, anava a dir que no sé jo si amb gel de sílice al bolso és molt normal... L'altra opció és, efectivament, com diu Apple, és àrea seca on corre l'aire. Bueno, en fi, a veure si ens ve un canvi de temps. De moment, avui, temperatures de primavera pugen. I demà, teòricament, segons ens has dit aquests últims dies, hivern.
Baixen en picat, sí. De moment, avui tindrem una pujada dels termòmetres a causa d'aquest vent de ponent reescalfat que bufarà amb força a moltes comarques, al migdia entre els 19 i els 23 graus de màxima, per tant, un ambient càlid, però demà cauen en picat aquestes temperatures. Cauen més de 10 graus al Pirineu i entre 5 i 8 a la resta del país, per tant, l'ambient serà més hivernal tant demà com també el cap de setmana. Avui amb alguns núvols i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, començant per la banda de Lleida i avançant cap a la resta. I atenció que la cota de neu ja baixarà fins als 1.000 metres a última hora. Demà S'esperen ruixats de matinada a les comarques de Girona i de Barcelona, que de bon matí es mantindran cap a l'Empordà, Gironès, Maresme, la Selva i també Vallès Oriental, i la resta del dia ruixats dispersos sobretot al nord del país, amb cota neu al voltant dels 800 metres. I continua el vent, sobretot al centre i al sud de Catalunya. I al cap de setmana no fem net, dissabte encara amb xàfecs al nord i diumenge també cap a les comarques de Ponent, i amb aquest ambient que, com dèiem, es mantindrà fred.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
A Madrid, 12.000 pagesos i 500 tractors van ocupar ahir el centre de la ciutat, segons els sindicats convocants. 4.000, segons la delegació del govern espanyol. És la protesta més multitudinària de les que s'han fet fins avui a l'Estat per protestar contra la política agrària. La tracturada va acabar davant de la seu del Ministeri d'Agricultura, on hi va haver alguns enfrontaments entre la policia i els pagesos, que van acabar amb dos agricultors detinguts i 5 policies ferits. Des de Madrid ho va seguir Roger Perciba.
Sí, la policia va fer ús de les porres per impedir que centenars de pagesos trenquessin el recorregut establert. I des de la Puerta d'Alcalá portessin la protesta i la tracturada cap al Congrés dels Diputats. Els ànims ja estaven prou calents perquè els pagesos denunciaven que s'havia impedit el pas de fins a un miler de tractors que s'haurien quedat fora de Madrid. Pel que fa a les reivindicacions, Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, diu que la protesta demostra que ha arribat l'hora que els governs donin resposta.
Ja n'hi ha prou, un crit ben gros, esperant que hi hagi respostes per part del govern de l'Estat i a cada territori per part dels consellers i conselleres que també tenen que donar resposta.
Les protestes dels pagesos i els ramaders continuen. Dilluns que ve hi ha una altra tracturada a Madrid convocada pels tres sindicats majoritaris, ASAJA, UPA i COAC.
8:41 minuts, el govern d'Espanya posa més pressió a Junts per Catalunya i reconeix públicament per primer cop que hi ha la possibilitat que la llei d'amnistia no s'acabi aprovant. Fins ara, des de la Moncloa, sempre havien transmès un missatge de confiança, però diversos ministres ja comencen a tema que Junts no cedeixi que la pròrroga de 15 dies acabi sense acord. Pedro Sánchez, ahir des de Rabat, feia un últim crit al partit de Carles Puigdemont per portar la negociació fins al final.
Esa importante ley, esa trascendente ley para la democracia española, para la superación de todo lo que aconteció en el año 2017, al menos desde el punto de vista judicial, quede superada con una ley de amnistía que sea constitucional y que tenga todas las garantías jurídicas para que se lleve a efecto.
Sense aquesta llei, el castell de cartes de Pedro Sánchez podria acabar caient. Les bases eren la Constitució de les Corts amb majoria progressista, la investidura, l'amnistia i els pressupostos. De moment, només s'han aconseguit les dues primeres. I si cau l'amnistia, també podrien caure els comptes. Tot i aquest crit d'alerta, Pedro Sánchez manté la confiança i remarca que la legislatura durarà 4 anys. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, fons del govern espanyol admeten que s'obre l'escenari per primer cop de la no aprovació de la llei d'amnistia, d'haver-ho de refer tot de dalt a baix. De retruc a més, això afecta els pressupostos d'aquest any, amb una pròrroga més que evident dels de l'any passat, perquè si no hi ha acord per l'amnistia amb Junts, encara menys n'hi haurà per pressupostos. Pedro Sánchez hi admetia que s'obren nous escenaris i que la legislatura durarà el que està previst, desmentint la teoria que fa córrer el PP, que Sánchez no podrà aguantar més enllà de l'estiu.
Bien, está en pie, y en la oposición, y yo estoy en pie, y en el gobierno. Y así seguiremos otros 4 años más hasta que se convoquen las elecciones en el año 2027 y los españoles decidirán qué es lo que quieren.
Tot això perquè Feijó, la sessió de control, li deia que si Galícia era un plebiscit per ell, allà el tenia dret davant seu i més viu que mai.
Precisament, ahir el president espanyol va assumir, 3 dies després, la debacle que va patir el PSOE a Galícia.
Yo tengo toda la responsabilidad, soy secretario general del Partido Socialista.
Així de clar. Sense més explicacions i deixant molt clar que després de les europees, el mes de juny, hi haurà d'haver una renovació en profunditat dels barons territorials. Precisament un d'ells, Emiliano García Page, afirma ara que dins la cúpula del PSOE s'ha posat de moda atacar els socialistes que pensen diferent. Dilluns, el president de Castella-La Manxa deia que s'alegrava de la victòria del PP Galícia perquè això de retruc suposava una derrota per l'independentisme. Dimarts, Maria Jesús Montero li demanava que recordés quina és la samarreta i ahir Page li replicava que no sabia que la samarreta socialista era, atenció, una camisa de força.
Lo que aprendí del chaval es que la camiseta del PSOE no es una camisa de fuerzas. Es más, lucho porque Puigdemont no le termine de colocar una camisa de fuerza a todas las instituciones del Estado y a la política española, que es como básicamente nos quiere tener. Por tanto, no es una camiseta de fuerzas, es una camisa de libertad, donde además se pueden decir las cosas con el ánimo de mejorar.
Des de dins del PSOE comencen a aparèixer veus en defensa de Page. D'una banda, Jordi Sevilla, ministre en l'època Zapatero i exassessor de Pedro Sánchez, avui en una entrevista al Mundo diu que el que està fent el PSOE amb el president de Castella-La Manxa és estalinisme i carrega contra l'amnistia. I d'altra banda, ja feia temps que no sabíem d'ell, Javier Lambán també ha sortit a criticar la direcció. Creu que fer costat a l'independentisme va en contra de la naturalesa del PSOE. Per cert, que si avui veieu les portades de molts dels diaris de Madrid, veureu que el tema del dia és un cas de presumpta corrupció que afecta l'entorn de l'exministre José Luis Ábalos. La Guàrdia Civil ha detingut qui va ser la seva mà dreta quan era ministre de Foment, l'acusa d'un presumpte frau en la compra de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus, amb el qual, segons El Mundo, s'haurien butxacat uns 10 milions d'euros. La Guàrdia Civil va detenir ahir 20 persones, un d'ells és Coldo García, un dels principals assessors d'Ábalos. L'origen de tot és una denúncia del PP de Madrid. Aquesta denúncia, apunta el diari El Mundo, va ser fruit d'una investigació que va obrir el partit d'Isabel Díaz Ayuso contra el govern espanyol com a venjança per la causa que havia obert la Fiscalia Anticorrupció pocs dies abans contra el germà de Díaz Ayuso. Ho recordareu, l'investigaven per haver cobrat una comissió per un contracte de mascaretes amb la Comunitat de Madrid. En el cas de l'exassessor d'Ábalos, les mascaretes les van comprar el govern espanyol, el de Canàries i el de les Illes Balears. El Departament de Salut ha detectat un nou brot de tos farina a Catalunya, a Terrassa concretament. N'ha diagnosticat uns 200 casos a 12 escoles diferents. Totes són lleus. La tos farina ha tornat amb força després de la pandèmia del coronavirus i en aquests primers dos mesos de l'any ja se n'han registrat tants casos com en tot l'any passat. Per cert, en cas sobre salut, la família de Vanessa Quadra denuncia que va morir a conseqüència d'una negligència mèdica. Qui és Vanessa Quadra? Potser així d'entrada el nom no us sona, però aquesta gravació segur que amb la majoria us ajuda a lligar caps.
Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
És una nota de veu que es va fer molt viral el 2017 després que Quadra l'enviés a un grup familiar. Cada 31 d'octubre, quan alguns celebren la nit de Halloween, es torna a viralitzar. Doncs bé, la seva protagonista va morir ahir a Lleida, als 40 anys, a causa d'un infart. La família ha explicat que Quadra va anar al CAP perquè no es trobava bé, però es queixa que la van enviar cap a casa on va patir l'infart. També denuncien que l'ambulància va trigar molt en arribar. I atenció a aquesta dada sobre natalitat. Espanya n'ha registrat el mínim històric des de l'any 1941. L'Institut Nacional d'Estadística publica que l'any 2023 van néixer poc més de 322.000 nadons, un 24% menys que fa 10 anys. I d'aquí uns moments parlem de la commemoració de la mort de Salvador Puig Antic amb uns actes que es faran a la Presó Model de Barcelona que seran una meravella, vaja, per seguir. Parlarem també del Festival d'Eurovisió i d'Israel i de la tornada d'un dels grups que han fet dels concerts més espectaculars que un ha tingut la sort de veure. D'aquí uns moments en parlem.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Que a tothom li agraden les croquetes és tan cert com que Aldi hi pots trobar frescos, molt frescos, per molt poc. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com la safata de croquetes de bacallà a només 2,29. Així de fàcil, així d'Aldi.
Atriles, luces... Bienvenidos al primer gran debate de esta campaña electoral.
Prepara't per la batalla política més intensa. En una Espanya polaritzada, fatxes i perroflautes s'enfronten en una campanya de girs inesperats. Què pot sortir malament?
Repite conmigo.
Libertad.
Libertad.
Que se hace hasta que no sepan ni lo que significa.
Políticamente Incorrectos és la nova comèdia que arriba als cinemes el 23F.
Mucho comunismo, pero qué bien que comen.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Amb Xinxin de Flelu, emporta't unes segones ulleres amb vidres progressius per tan sols un euro més. I a més, pots pagar fins en dos anys sense interessos ni comissions. Les teves segones ulleres progressives per tan sols un euro més. No t'ho perdis. Consulta les condicions.
Pensar en gran no és posar un logotip gegant perquè tothom el vegi. És que tothom et conegui a través d'internet. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva pàgina web professional i a millorar el teu posicionament a internet per augmentar la teva visibilitat i aconseguir nous clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Ara, fins al 25 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix el més nou de marques com Hof, Vans o Furla amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village, només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Amor, ens canviarem el pla estable verd Iberdrola, que paga sempre el mateix per la llum, tots els dies, totes les hores, durant 5 anys, passi el que passi.
Passi el que passi, encara que ens envaïssin els extraterrestres.
Passi el que passi.
I ara, a més, emporta't 100 euros amb el pla estable verd Iberdrola. Contracta-ho ja trucant al 924 24 24 o a iberdrola.es. Consulta condicions a la pàgina web. Iberdrola, per tu, pel planeta. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
I a les 9 del matí continuem els apunts aquí al món a RAC1. La presó model de Barcelona commemorarà els 50 anys de la mort de Salvador Puig Antich dels dies 2 al 7 de març amb una trentena de referents del món de la cultura i del dret. Recordem que el franquisme va executar Puig Antich a la presó model el 2 de març de l'any 1974 i per això la major part d'actes de record es faran allà. Amb el títol El compromís vigent 1974-2024, durant 6 dies es parlarà de què queda avui de la seva lluita. El productor Jaume Roures explica que volen acostar la memòria històrica a les noves generacions.
Buscar que les altres generacions vagin revisant la memòria i actuïn en conseqüència.
Ahir es va fer la presentació. Alguns dels ponents, que ja són coneguts, són Anna Sallés, serà també Carles Vallejo, Lluís Llach, Sergi Balbel, Fernando León de Aranoa o les germanes Puig Antich. Però també el 2 de març es parlarà sobre el compromís vigent amb Pepe Mujica, el que va ser president de l'Uruguai dels anys 2010-2015, Dilma Rousseff, que va ser... Ara és la presidenta del nou banc de desenvolupament, però recordem que va ser primera dona presidenta de la República de Brasil. També serà els actors Juan Diego Botto, Eduard Fernández. Hi haurà un debat sobre les lletres i el que va escriure també en Puig Antich, amb el Paco Escribano, amb en Jordi Panyella, que és un dels millors periodistes especialitzats en la figura de Salvador Puig Antich, o el David Castillo. I també l'últim dia, com dèiem, tancarà Fernando León de Aranoa el dijous dia 7 per parlar del cinema de compromís. Podran assistir a les xerrades 300 persones cada dia amb reserva prèvia i de manera gratuïta. El Parlament envia cap al Congrés una proposta perquè els abusos a menors no prescriguin mai en els casos més extrems i greus. El Parlament ho va aprovar ahir, però com que la competència és de Madrid, ara ho ha de deixar en mans del Congrés dels Diputats, Laia Colomer.
Sí, la proposta que s'envia cap a Madrid pretén que els delictes de pederàstia greus no prescriguin mai i que la resta ho facin 10 anys més tard del que ho fan ara, quan les víctimes tinguin entre 50 i 55 anys. Les diputades del PSC, Judit Alcalà, de Junts, Glòria Freixa, i d'Esquerra, Raquel Sans, defensen el canvi perquè molts afectats, diuen, es veuen amb cor de denunciar al cap de molts anys.
Donar a les víctimes l'oportunitat de
buscar justícia quan es sentin preparades.
La majoria de casos que han arribat a ser denunciats doncs no han trobat resposta per part del sistema de justícia penal. I la prescripció no converteix en innocents els culpables.
Que s'ha de debatre al Congrés i que s'ha d'aprovar al Congrés, i allà també haurem de debatre reticències i haurem de lluitar.
Amb els comuns són quatre els partits que han proposat el canvi, també va votar a favor Ciutadans, en contra Vox, i PP i CUP es van abstenir. Un cop arribi al Congrés, el portaveu de les víctimes, Miguel Hurtado, demana als populars que s'ho repensin.
I sorprenentment, en aquest Parlament s'abstén. Quan porta un any fent campanya per les excarcelacions i les reduccions de penes de la llei del solo si és.
Si s'aprova, però, no tindrà efectes retroactius i se'n beneficiaran les futures víctimes.
A Girona, una baralla en un bar ha deixat un home amb una mà amputada. El Diari de Girona explica que es va produir abans d'ahir, quan dos homes discutien de nit en un local del barri de Santa Eugènia. La cosa va anar pujant de to i un d'ells va sortir en un moment del local i va tornar amb un ganivet de carnisseria. Segons els testimonis, va agredir l'altre al cap, a l'abdomen i a la mà, que és on tenia les ferides més greus. Ara la víctima està ingressada al Trueta, es troba estable dins de l'enorme gravetat. La policia local ja ha detingut l'agressor, que és un home de 35 anys que té antecedents per fets similars. 5 minuts i les 9, la Sala Beckett dona per tancada la polèmica per l'obra de teatre que menciona un suposat jugador de l'Espanyol acusat de violació. Ahir al vespre es va tornar a representar Cacòfoni per primera vegada i ho va fer amb absoluta normalitat després d'una setmana de molta tensió entre els actors i la companyia per les amenaces de mort rebudes a les xarxes i el comunicat crític del Club Blanc i Blau. Això sí, els Mossos d'Esquadra van mantenir el dispositiu policial a pocs metres de la sala per precaució. I va anar ahir a la representació el Marc Segués.
Més de 240 persones van omplir ahir a vessar la Sala Beckett per veure l'obra que està en boca de tothom a l'escena catalana. La incògnita que sobrevolava el retorn de Cacòfoni és si hi hauria alguna reacció o protesta del públic en sentir la broma que un jugador de l'Espanyol acusat d'agressió sexual és un violador de segona. Doncs res més enllà de rialles i algun murmuri aïllat. L'única nota discordant que indicava la setmana excepcional que ha viscut la Beckett era la patrulla dels Mossos que hi havia a uns 10 metres de l'entrada. Tant la sala com els integrants de l'obra es van treure ahir un pes de sobre i confien que la polèmica ha quedat tancada. Així ho diu la directora de Cacòfoni, Anna Serrano, als micròfons de RAC1.
Demanem als mitjans i a tothom poder acabar l'última setmana de funcions com fins ara. Dona a terme un acte bonic i lluminós tal com ha sigut concebut l'espectacle. En aquestes 5 setmanes de funcions hem tingut una molt bona acollida, la seguim tenint i estem molt agraïdes a totes les persones que ens han vingut a veure i ens han donat el seu suport.
La funció va acabar amb una sentida ovació al repartiment. Cacòfoni té les entrades exaurides per les 4 sessions que li queden fins diumenge.
La participació d'Israel en el pròxim Festival d'Eurovisió ara en aquests moments és un dubte. Segons diversos mitjans israelians, els organitzadors del festival no veuen amb bons ulls la cançó que ha presentat el país hebreu. Diuen que la lletra inclou missatges polítics i referències explícites a la guerra de Gaza. La cançó es titula October Rain, que el nom ja va la cosa, i l'hauria d'interpretar la cantant Eden Golan. Encara no l'hem pogut sentir perquè precisament per aquest motiu se n'està endarrerint la publicació, però a ningú se li escapa que el títol, October Rain, podria estar relacionat amb l'atac de Hamas del 7 d'octubre que va desencadenar l'actual guerra a la Franja de Gaza. La UER, que és la Unió Europea de Radiodifusió, qui mana les televisions europees, assegura que la cançó d'Israel xoca frontalment amb el reglament del festival, que no permet cançons que tinguin contingut polític. Per això els han demanat o bé que canviïn la lletra o bé que canviïn una nova proposta. Ara bé, la cadena ja els ha respost que no ho pensen fer, encara que això els suposi no poder participar a Eurovisió. No és la primera vegada que es veta la proposta d'alguns dels països. Per exemple, l'any 2021, el festival va desclassificar Bielorússia per el mateix motiu. El que deia... El Festival Cruïlla de Barcelona programa com un dels caps de cartell al mes de juliol un concert que segurament serà magnífic, els Pet Shop Boys. Referents del pop electrònic i tocaran el dia 13 de juliol. També s'incorpora el cartell del Cruïlla Maria Becerra. O el pianista de jazz Chucho Valdés. Els britànics Sabian i The Cooks, Olga Tañón, Ginestà, 31 Fam o la Dilla Russa. El festival es farà del 10 al 13 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. I un any després, Mishima tornarà a actuar a la Sala La Paloma de Barcelona.
Hauria de ser tan lluny com un lloc que no
Bon Gira Sant Jordi, el dia 22 d'abril, a la segona edició de la Nit de les Roses. La banda catalana hi actuarà acompanyada de noms de la literatura actual com Mireia Calafell, Pol Guasch, Blanca Llum Vidal o Jordi Puntí. Les entrades ja estan a la venda. I aquest matí al Món RQ, a partir de 12:45, parlarem del fenomen Taylor Swift. Molt més enllà de la música, que té una dimensió social i fins i tot política. Als Estats Units hi ha una autèntica bogeria desfermada. Com s'explica aquesta bogeria per tot el que envolta aquesta cantant? En parlarem amb en Tea Cabrera, que ha estudiat la figura